Ara fa uns dies es va presentar a la ciutat de Girona el llibre Entre els déus i el no-res de Jordi Coromines, que és professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona i és també doctor en filosofia. És de Balsareny, nascut l'any 1961. El tenim aquí al nostre estudi, doncs, poc abans de presentar el llibre. Gràcies, Jordi, per tenir aquesta referència d'estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu, Àngel.
El llibre es diu Entre els déus i el no-res. Cal creure en Déu o en algun déu?
Cal creure en alguna cosa. És a dir, l'únic dogma conscient que hi ha en el llibre és que tots creiem en alguna cosa, i precisament potser, encara que això sembli tan simple, aquesta és una de les originalitats del llibre. És a dir, vivim en un món de moltes creences, es troben més o menys imbricades a totes les ciutats. Segurament a Girona podem trobar des de creences senegaleses fins a creences budistes o islamistes. La idea una mica és que la càrrega de la prova no pot ser ni de la gent que creu en Déu ni de la gent que creu que Déu no existeix, que al final és una creença. És a dir, moltes vegades els ateus diuen no, és que els cristians o els creients tenen alguna dificultat o són infantils, no poden acceptar la complexitat, la mort, el sofriment, necessiten algun tipus de consol. I a l'inversa, moltes persones religioses, siguin de la religió que siguin, diuen no, és que les persones atees, en el fons els hi falta algun tipus de reflexió o tenen algun trauma que els impedeix creure. I aquesta és l'originalitat del llibre. Necessitem creure.
I els ateus en què creuen?
Els ateus, tal com ho defineixo, és una noció difícil, perquè també l'hem de contraposar a la definició de religió. Jo en el meu llibre dic simplement que l'ateu creu que no hi ha sentit, no hi ha un sentit donat. És a dir, tot creient, sigui budista, islamista o el que sigui, troba en el cosmos o en una realitat interior o en quelcom un sentit, una direccionalitat, quelcom que dona significació a la seva vida. L'ateu parteix de que no hi és. I això no vol dir que no tingui un pensament mític. Per exemple, un ateu pot dir que el món és un caos, que nosaltres hem emergit i desapareixem en un instant, i que això no té cap mena de sentit. El sentit, en tot cas, serà una construcció que nosaltres fem. O també, això també podria ser una perspectiva atea, un impuls ètic. Hi hauria una ètica que, en el cas de l'ateisme, doncs per molts ateus, vindria a ser un mecanisme de salvació de l'espècie, un tipus d'altruisme per salvar l'espècie. I aquí podria trobar un sentit, i aquesta és la dificultat precisament de l'ateisme. O sigui, en el meu llibre jo presento que hi ha contradiccions i dificultats en totes les creences. I d'altra banda, sempre hem d'embarcar-nos, sempre estem embarcats. Sí.
En aquest llibre vostè fa un repàs de totes les religions que existeixen o les més importants?
No, només les més importants. De fet, la història de l'humanitat es parla de pràcticament més de 6.000 religions. Jo crec, si no ho recordo malament, em menciono 10 o 11, i al final el que faig és mencionar les intuïcions essencials, és a dir, per exemple, en el cristianisme, doncs podria parlar de la diferència dels protestants, els catòlics, els anabaptistes. Dins del catolicisme hi ha una varietat immensa, els monjos, els calvinistes. Dins del protestantisme, no. L'únic que faig és dir, essencialment, en què consisteix el cristianisme. Sota la meva perspectiva hi ha dues paraules clau en el cristianisme, que és la gratuïtat i la llibertat, i que seria en això diferent de d'altres religions.
Sí, més o menys vostè ara ens ha portat el que es diferencia el seu llibre d'altres, perquè de llibres de religions se n'han fet molts, no? Un llibre que condensi totes les religions. Vostè què aporta de diferent dels altres llibres?
Sí, jo diria el següent. Primer, és una reflexió filosòfica. El que existeix moltes vegades són estudis històrics o antropològics. Aquí hi ha una reflexió filosòfica. Què vol dir això? Que s'intenta captar el nucli essencial de cada religió amb una certa empatia, ficant-s'hi a dins i comprenent aquella perspectiva. Per oposada que sigui la meva, per exemple, dins de l'ateisme, parlo de Marquès de Sade. És la qüestió més oposada a la meva, però en aquell moment intento ficar-me, ostres, com una persona que segueix a què pot pensar una persona que segueix a Marquès de Sade. Això seria un punt. El segon punt, que és diferent també, és que justifica una mena de punt d'encontre en totes les persones. I aquest punt d'encontre no és ni la religió, ni l'ateisme, ni l'agnosticisme, ni la indiferència, que són les grans vies de per on ha caminat la humanitat, eh? I no en pot caminar per cap altra més, les pot declinar, precisar, però aquestes són les quatre grans vies en què es troba la humanitat, però sí que hi ha un punt de contacte, que és el que jo anomeno deslligació o relligació. Això és universal. O sigui, en el límit seria pensable un món sense religions o un món sense ateisme. En el límit, perquè de fet jo crec que sempre han existit ateismes, tipus d'ateismes i tipus de religió. Però el que no és pensable, en tant, mentre existeixi la humanitat, és persones que no estiguin relligades a alguna cosa, que no creguin, que no tinguin alguna creença última.
I les religions es complementen? Hi ha punts en comú? Per exemple, històries de Jesús que es podrien trobar amb altres històries, per exemple, de Buda?
Sí, aquesta és una altra peculiaritat. Te n'he dit dues, aquí n'hi ha una altra, que a mi no em fa por la diferència, és a dir, hi ha una certa moda ara que és fer un aiguabarreig. Doncs el budisme es troba amb el cristianisme, amb el confucianisme, amb el jainisme, totes les religions apunten cap a un déu. Jo ho veig d'una altra manera, i ho intento justificar en el meu llibre. Per exemple, el monoteisme, que sí que és un tret que caracteritza tant l'islam com el judaïsme com el cristianisme, és una experiència, és una mena d'antireligió respecte a tots els panteismes, els cosmoteismes, a la trobada d'un món que està ple de petits déus, deeses, mitjancers, àngels, etc, etc, no? En aquest sentit, el que reivindico és lo propi de cada religió, amb absolut respecte. És a dir, a vegades, vaig més enllà, en el meu llibre, moltes vegades el comú denominador no és entre religions. Hi ha religions que són terribles, o experiències religioses, com són les experiències fonamentalistes, que crec que són monstruoses. I, en canvi, a vegades et trobes que hi ha ateus, que són molt humanistes, radicalment humanistes, que estan molt a prop, per exemple, d'experiències cristianes, i que poden ser més germà d'un, o fer camí més amb un cristià que no pas un cristià amb un budista, que l'experiència original budista potser és molt llunyana del cristianisme. Això no significa, evidentment, que no podem trobar punts de contacte amb una certa ètica de la compassió, etc.
I quan vostè escolta algú d'una confessió de dir, no, la meva és l'autèntica.
Això no ho sabem. Dic, jo que expreso sempre és que la creença és una aposta, hem de viure d'alguna manera, hem de travessar l'abisme de la vida. Puc no apostar per res, però això és passar la decisió als altres. Els altres llavors estructuraran el meu pensament. O puc apostar, i quan apostes que allò que fas és verdader, però des d'una certa distància. En el cristianisme, per exemple, aquesta distància s'anomena confiança. Jo confio en la meva dona, però no vol dir que m'ho cregui tot. Absolutament. Hi ha sempre aquesta distància, i per això a vegades es perd la creença o la fe. Les fes hi són a totes les vies.
Es parla molt de cosmovisió. Què és la cosmovisió?
Bueno, la cosmovisió ve potser de l'alemà de Wilton Chang. És a dir, tots tenim, quan estem instal·lats al món, la veiem d'una manera o d'una altra. Per exemple, a Egipte, el món està ple de déus, i hi ha una mena de justícia universal, i si tu fas les coses bé, corresponent amb aquesta justícia universal, doncs tindràs el teu premi, i si no, tindràs el teu càstig. És una manera d'estar en el món, i normalment amb els politeismes Els déus es tradueixen, tu respectes, n'hi poden haver-hi mils o milions. En canvi, en el monoteisme és una crítica de les altres religions, eh? Pensa quan Moisès diu, escolta, no construïu ídols, no? El món no hi ha cap, no us ajunalleu. Les estrelles són llumaneres, això hi ha en el Gènesi, no són la presència de Déu, eh? És una altra manera de veure el món. O per posar una cosa encara més radical, en el politeisme moltes vegades es té una visió circular, no hi ha història pròpiament, eh? Les coses tornen i van i tornen, eh? Això s'expressa moltes vegades amb el mite de la gent, bueno, ara pugen uns, però aquí un temps tornarem a l'altre. La visió històrica no, la visió històrica està sempre oberta al futur, i això és propi dels semites, del judaïsme sobretot.
Estem parlant amb en Jordi Coromines, que ha escrit el llibre Entre els déus i el no res, d'editorial Fragmenta. Sembla que l'home, quan va començar a tenir consciència, l'home primitiu, que quan va començar a tenir consciència, era politeista perquè tenia com a déus tots els factors de la naturalesa, no? Per exemple, el tro, no? La pluja, el sol, la lluna, les estrelles, fins que després va anar raonant, no? Ara ens hem buscat també altres déus?
Jo crec que hi ha un retorn d'aquest politeisme, és a dir...
De la natura, aquests déus?
De la natura, sí, sí, trobar-lo a la natura. En parlo al final del llibre, per exemple, l'ecologia moderna, doncs, contemporània, tendirà a trobar Déu en el món, o a dir, per exemple, que en l'experiència hindú, com que Déu forma part del món, o el món és la directa expressió d'aquest Déu, doncs es respecta més la natura que no pas en les religions monoteistes. És a dir, jo crec que el monoteisme és més aviat una experiència estranya i difícil. La tendència natural de l'home és aquest que referies a la prehistòria, a veure déus, a pregar. Moltes vegades en el catolicisme això ho veiem amb la integració de verges, sants, que estan en molts llocs sagrats, eh? Es veu, per exemple, a Llatinoamèrica, la Virgen de Guadalupe, com plantejo en el meu llibre, no se sap qui ha guanyat, si els déus indígenes o els déus europeus, en aquest cas.
Què va portar Jesús a la religió?
Jo crec que el cristianisme originari és molt contracultural, eh? Perquè el que Jesús va aportar de fonamental és una crítica a totes aquelles religions que cosifiquen l'home, que fan que l'home s'agenolli davant d'alguna autoritat o un poder. Si vols, amb una expressió simple i alhora difícil, el cristianisme és una lluita contra el poder que fa mal a l'home. I en general, clar, les nacions, els estats estan basats en el poder, amb l'obediència dels seus súbdits, i el cristianisme vol fer una mena d'alternativa a això. Si vols, hi ha algú que ho expressa molt bé, que és Tolkien. Tothom ha vist El Senyor dels Anells per Tolkien, que era un catòlic conservador, per cert, escrivia aquest llibre al final de la Segona Guerra Mundial. I ell deia que els hòbits eren l'expressió dels cristians, però podien també caure en la temptació del poder. Per això hi ha l'anell, que malgrat ser un poble que està ajudat pels àngels i per les tendències bones de la naturalesa, aquest poder els corromp, i al final el llibre acaben no apoderant-se del poder, sinó sacrificant aquest poder, destruint l'anell. I de fet Tolkien té un comentari, perquè ell està pensant en el nazisme quan escriu aquest llibre, el mal el tenim aquí, pensem en una cosa que a mi em va impressionar molt quan vaig anar als camps a visitar Treblinka i Auschwitz, que els comandants dels camps nazis eren gent que anava a missa, Eren gent que anava a missa. I que a Alemanya el 90% eren cristians, protestants o ateus. Llavors, Tolkien deia precisament això, diu, escolta, ara, quan els aliats han fet l'operació també molt religiosa de Sodoma per destruir Hamburg i d'altres ciutats, diu, estem utilitzant les mateixes armes que el nazisme i amb això mai destruiràs res. Estarà sempre apoderat pel poder. El poder de l'anell continuarà agafant. Llavors, jo crec que és això, eh? El cristianisme és sempre aquesta lluita contra el poder que el podem trobar en el món catòlic, doncs, podria, pensem experiències com els drapaires de Maús, les comunitats de Pere Casaldàliga, o més que això encara, les comunitats que no tenen nom, la gent anònima, que lluita gratuïtament, que va veure la gent a les presons, etc. Jo crec que això és quelcom extraordinari.
Vostè parla del cristianisme, judaïsme, islamisme, budisme, quines més?
Parlo de la religió, els primers imperis de Egipte i Mesopotàmia, que són constel·lacions diferents, però molt interessants, perquè el primer estat que existeix en la humanitat és el d'Egipte. I la religió té molt a veure amb l'estat. Pensem que el nacionalcatolicisme al final no és tan diferent de les primeres expressions que hi han de l'estat. I avui dia, després també parlo de quines altres religions, parlo de l'islam, evidentment, del taoisme, de Confuci, que són les, diguem, les majories, però també parlo de religions més minoritàries com les religions líquides, i al final del llibre faig, a part d'explicar que hi ha tanta diversitat religiosa com diversitat d'ateus, que té a veure Nietzsche amb Schopenhauer, per exemple, els nietzscheans actuals, amb els que diuen, escolta, al món no hi ha res a fer, millor que en retirem cadascú al seu jardí. Doncs, intento presentar això i també esbossar una mica la perspectiva, cap a quin món anem.
I les religions líquides què són?
Jo anomeno, utilitzo aquest nom a partir de Bauman. Bauman era un sociòleg molt important, fa poc que va morir, que parlava de la societat líquida, però curiosament aquest sociòleg no va parlar mai de religions líquides. I utilitzo aquest terme de liquiditat perquè fa referència a una mena de religió a la carta. És a dir, jo em fabrico una cosa, diguem, el dogma de la religió líquida és, si a mi em va bé, quin és el problema? Jo dic, escolta, doncs jo, per exemple, faig Reiki, i després vaig a veure el Pàmies, i després vaig a fer un règim que m'han donat, i després vaig a fer un curs de miracles, i tu em dius, bueno, un curs de miracles avui dia. Diu, bueno, a mi em va bé. Diu, ah, doncs si a tu et va bé, fantàstic. Llavors, em dic religions líquides perquè moltes vegades la gent que està dins d'aquest còctel es pensa que no viu dins d'una religió, però de fet té tota l'estructura d'una religió, i en aquestes religions líquides distingeixo almenys tres elements: una mena de gnosticisme, no agnosticisme, sinó gnosticisme, que un gran antropòleg, el Lluís Duch, monjo de Montserrat, ell deia que era la religió de la humanitat, i que consisteix en pensar d'alguna manera que hi ha una mena d'energia còsmica o de divinitat còsmica a la qual pertany la nostra ànima. I que, per tant, nosaltres hem d'estar en harmonia, hem d'estar alineats, estem desalineats, estem desharmonitzats, i qualsevol cosa en aquesta vida és ocasió per tornar a l'harmonia, encara que això sigui un acomiadament o el que sigui. I també hi trobarem, doncs, tota una sèrie d'exercicis espirituals, teràpies, dejunis, que són típiques de les religions, i finalment, i això és potser el més preocupant, un politicisme radical. És a dir, en aquestes religions l'important és que jo em trobi bé, l'individu.
Seria molta estona parlant, Jordi Coromines, doctor en filosofia, que ha escrit aquest llibre, Entre els déus i el no res, d'editorial Fragmenta. El recomanem. Gràcies, Jordi Coromines, per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu. Gràcies.